Bona tarda. La gestió del govern valencià de la Dana ha posat en el debat públic com han de ser les actuacions dels governs en les emergències i, sobretot, en la reparació dels efectes posteriors. Sant Cugat disposa del document únic de protecció civil municipal, el DUPROCIM, una eina homologada per la Generalitat el 2024 per coordinar actuacions municipals davant de qualsevol risc. L'objectiu d'aquest document és minimitzar les situacions potencials de risc i, en cas de produir-se l'emergència, actuar ràpidament per reduir danys humans, materials o ambientals i intentar tornar a la normalitat el més aviat possible. Pel cap de Protecció Civil de Sant Cugat, Toni Royo, treballar en previsió és clau per reduir els efectes d'una emergència, així com una ciutadania informada que apliqui sentit comú. I ara què és el títol del cicle formatiu Cora Bruixa obrirà el 16 de gener a les 19 hores per repensar quines són les noves pautes d'acció de la lluita feminista. Serà un cicle de 7 xerrades fins al maig que abordaran temes com el racisme, les cures i la maternitat. Cal Temerari serà majoritàriament el punt de trobada d'aquestes sessions obertes a la ciutadania. Per tractar les temàtiques plantejades, l'entitat ha reunit diverses ponents, entre elles la directora de cinema santcugatenca, Júlia de Paz. L'Assemblea del Centro Popular Andaluz ha decidit aquest diumenge actualitzar el preu de mercat de l'edifici a través d'una taxació. Aquest és el primer pas per saber quin és el punt de partida per estudiar les possibles ofertes de l'equipament en prop de 1.000 metres quadrats al passeig de Francesc Macià. I nova demostració de compromís de la ciutadania amb la salut. Vall d'Oreix i Sant Cugat han aplegat aquest diumenge centenars de persones d'una banda Vall d'Oreix com a corredors de la 8a edició de la Milla Solidària en aquesta iniciativa que ha organitzat l'EMD per recollir fons per la Marató del 3CAT. Ho han fet amb 1.900 euros. Pel que fa a Sant Cugat, els passos i els tocs de country han ressonat un any més als peus del monestir. Més d'un centenar de persones han participat en la tradicional marató d'aquest ball americà, celebrada amb motiu d'aquesta marató del 3CAT i que ha recaptat gairebé 1.700 euros. I l'escenari de luxe d'aquesta iniciativa solidària, que és el Nadal a casa, s'ha fet sentir a l'església del monestir, que ha tornat a omplir el temple amb un espectacle de poesia i nadales i amb una recaptació que es destinarà íntegrament a Càritas.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Passen 3 minuts de les 5 de la tarda i obrim la segona i última hora d'aquest Connectats de dilluns. Anem fins al Servei Català de Trànsit. Roger Serra, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Doncs la veritat és que parlem bàsicament d'aturades habituals pel que fa a aquesta xarxa viària que envolta la ciutat de Barcelona. Hem de comentar, però, aquest accident que s'ha produït fa una estoneta a l'autopista del Garraf, la C32, a l'extrem sud de Barcelona, a la zona de Sant Boi de Llobregat. Encara ara hi ha un carril tallat en sentit Castelldefels, és a dir, sortint de Barcelona, hi ha cua d'uns 3-4 quilòmetres entre Esplugues i Sant Boi de Llobregat. Això, com en deia, passa a l'extrem sud de Barcelona en aquesta C32 sortint de la capital catalana. Pel que fa a l'extrem nord, aturades habituals per volum de trànsit a l'autopista C58. Aquí aturades intermitents, uns 2-3 quilòmetres entre Montcada i Reixac i el nus de la Trinitat. Aquesta seria la situació ara mateix en aquesta xarxa viària catalana.
Gràcies, Roger. Bona tarda.
Bona tarda.
I pel que fa al transport públic, anem ara al Transmet. Daniel Cáceres.
Què tal? Bon dia des del Transmet. Doncs comencem la setmana destacant que a la línia R4 de Rodalies els trens circulen amb retards que poden superar els 30 minuts de demora per una incidència a les instal·lacions entre les estacions de Sant Vicenç de Calders i els Monjos. Pel que fa a la resta de la xarxa de transport públic de l'àrea integrada de Barcelona, funciona amb normalitat i no hi destaquen més alteracions significatives. De moment, això és tot des del Transmet. Bon dia.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Avui el nostre personatge és agent de la policia local i esportista. Es tracta del pretenc Raúl Vázquez Campano, que a més acaba de guanyar dues medalles d'or en la modalitat de kickboxing als European Police and Fire Games. Aquesta competició a nivell europeu i que inclou activitats esportives d'una cinquantena de disciplines. Repassem la seva trajectòria, ho fem marxant al Prat Ràdio amb Jonathan Marín González. Bona tarda.
Bona tarda, Carme. I ens acompanya als estudis del Prat Ràdio l'agent Vázquez. Molt bona tarda.
Buenas tardes.
Quines creus que van ser les claus per assolir aquestes medalles?
Bueno, pues la clave fue básicamente la constancia y el trabajo y el esfuerzo del día a día. Prácticamente he estado entrenando todos los días del año, así que aquí nadie te regala nada si no te lo trabajas un poco. Y bueno, es eso, la constancia del día a día.
Tú vas a competir a la categoría de kickboxing, ¿no?
De kickboxing. Uh-huh. Si quieres te explico un poquito, el kickboxing, digamos, es una arte marcial que combina, es una fusión entre el karate y lo que es el boxeo occidental. Lo que es el boxeo por golpe de boxeo, directos, crochets, ganchos, y lo que es la pierna, que son golpes a diferentes alturas, tanto patadas bajas como medias como altas. Entonces, de ahí se crea una fusión que es el kickboxing.
¿Feia molt temps que tú practicabas kickboxing?
Bueno, prácticamente llevo practicando kickboxing toda la vida, porque empecé con 14, 15 años y actualmente tengo 49 y no he dejado de practicarlo.
¿Y aquesta era la primera vegada que participabas en aquests campionats?
No, el año pasado me presenté con otra compañera. Prácticamente lo preparamos con dos meses de antelación, porque yo había escuchado de esta competición, pero no entendía mucho cómo iba. Y a raíz de un compañero que había competido en otra modalidad, una modalidad de atletismo, en marcha concretamente, y además había hecho oro en alguna edición y me consta que bronce en otra o plata. Y bueno, nos comentó un poquito el tema cómo iba y decidimos apuntarnos. También se apuntó otro compañero que compitió en tiro. Y bueno, también tuvimos unos buenos resultados. La compañera quedó bronce, yo quedé subcampeón, plata, y el otro compañero que competía en tiro llegó a hacer 5 medallas de oro. Mm-hmm. O sea, que fue unos buenos resultados también.
Y eso te va a motivar a tornar a presentarte, ¿no?
Sí, claro, porque como te comento, el año pasado lo habíamos preparado con muy poquito tiempo de antelación y me quedó un mal sabor de boca.
Morías.
¿No? Porque físicamente no estaba al 100%, a pesar de, como te comento, yo lo llevo practicando toda la vida, pero cuando preparas una competición la tienes que preparar, tienes que ir con todo, ¿no? Una competición tienes que ir con todo y prepararlo el día a día y bueno, y al final yo sabía que no estaba físicamente al 100%, pero bueno, quería ponerme a prueba y me quedó ese sabor de boca porque mi contrincante, la verdad es que físicamente, pues se presentó mucho mejor, hay que reconocerlo y... Uh-huh. Y bueno, y felicitarlo por su trabajo.
Porque la modalidad de kickboxing en la que tú vas a participar, ¿hay categorías de peso, como por ejemplo en el boxe?
Sí, sí, hay categorías de peso que normalmente van de 5 en 5 kilos. De 50, digamos, hasta 90 kilos van de 5. Bueno, creo que deja un kilo más de margen, o sea, son unos 6 kilos. Y a partir de 90, que ya te puede salir un contrincante de 110 kilos, 120, que ya no, o sea, la categoría acabaría en más de 90 kilos.
¿Y tú en qué categoría? Porque tú eres una más
sí,
grande.
Sí, bueno, yo peleé en 80 kilos.
Que es una, ya está bastante, es bastante elevada, ¿no?
Sí, sí, aquí los golpes se notan bastante.
¿Podrían decir como en el boxe ya es pasado o
perdón, ¿puedes repetir?
¿Es como pes pasado, gairebé?
Sí, prácticamente, sí, semipesado, sí, prácticamente es una categoría de peso semipesado.
¿Y en aquest campionat també es ya división para edats o no?
Sí, yo, por ejemplo, he competido en más de 45 años. La anterior categoría creo que es de los 39 a 45 y un hándicap que nos hemos encontrado en esta edición que no contábamos con ello es que cuando vas a la competición normalmente a primera hora a las 8 de la mañana te hacen lo que es el pesaje, luego te hacen una especie de briefing donde te dicen lo que son las reglas de la competición. Y aquí este año la Federación Waco, que es la que lo organiza, que es la asociación de organizaciones a nivel mundial, nos comenta que los mayores de 45 no podemos golpearnos al KO, ¿vale? O sea, no puedes noquear al oponente. Entonces, claro, nosotros, la verdad, habíamos preparado una competición que íbamos con todo, o sea, sabiendo de que, bueno, podías darle un golpe al otro compañero y lo podías noquear. Y al final, con esto no quiero decir, porque en ningún momento nos queremos hacer daño, ni mucho menos, ¿no? Además, hay mucho respeto a los compañeros, hay mucho compañerismo en estas competiciones. Pero claro, sí que la preparación es distinta, porque al final no deja de ser una exhibición con un contrato muy controlado. Y bueno, esto nos echó un poquito para atrás, porque nos iba un poquito más la marcha y nosotros queríamos un poquito, pero bueno, la federación nos limitó en este aspecto.
Es una cita que dura, si no me equivoco, 9 dies, y como comentabas, hi ha proves de tot tipus. O sigui, tu has competit en arts marcials, però deies que la teva companya havia atletisme, també hi ha tir, o sigui que són olimpiades, gairebé.
Correcto, és com unes olimpiades a nivell europeu, lo único que en la qual solo pueden participar professionals tanto de seguretat com servicios de emergència, o sea, no pueden participar particulares.
Y habíamos comentado fins a futbol.
Sí, sí, hay claro, todo tipo de deporte. No los tengo anotados aquí, pero hay fútbol, hay natación, hay tiro con arco. Bueno, tenis, que no sé si lo he comentado. Es que, bueno, todas las modalidades de deporte que te puedas encontrar, hay pádel, hay de todo, hay muchas modalidades.
I com a país futboler que som, no sé si a la comissaria no heu parlat de, ostres, si fem per l'any que ve un equipet de, o no va així la cosa, de fer un equipet de 11 i participar.
Sí, la verdad es que no lo habíamos comentado porque, bueno, yo llevo aquí prácticamente poquito tiempo en el Prat. Yo entré por interadministrativa, es decir, unas plazas que salen solo para policías, entré en el 2019, aunque soy policía desde el 2010. Pero aquí llevaba poquito tiempo y como no sabía muy bien cómo funcionaba, a raíz de participar en la competición, tanto este año como en el año anterior, pues sí que ha habido gente pues, que se ha animado, ostras, pues podríamos juntar un equipito y, pues yo qué sé, pues competir en fútbol, ¿no? O en cualquier otra modalidad. Sí que se ha comentado. Pero bueno, luego el año es muy largo, hay que entrenar todos los días, hay que entrenar duro, hay que sacrificarse, hay que tener una disciplina, porque al final nadie te regala nada, como te comentaba antes. Y bueno, mucha gente cuando va llegando el transcurso del tiempo se echa para atrás o bueno... Tienes que tener un objetivo muy claro de que quieres competir para que llegue el día y te quieras registrar y competir realmente.
¿Com va ser la rebuda a la comissaria després d'haver aconseguit aquesta victòria?
Bueno, pues muy gratificante porque aparte había muchos compañeros que me habían escrito por privado. Esto era una gran presión porque, claro, vas y la gente espera y tú mismo, ¿no? Tienes un objetivo, quieres quedar bien, quieres hacer, sobre todo hacerlo bien. Porque el hecho de que ganes una medalla... Pues bueno, yo voy a seguir siendo el mismo, ¿no? Con una medalla de oro o no, lo hago porque me gusta, simplemente, pero sí que es verdad que lo haces en representación de la jefatura donde trabajas, de al final de la ciudad del Prat, y bueno, como quieres hacer un buen papel, pues, pero bueno, la verdad es que muy gratificante, todos los compañeros me han felicitado, la jefatura me envió un correo, recursos humanos incluso, o sea, he recibido felicitaciones de mucha gente y muy gratificante a nivel personal.
¿Y había alguna apuesta de si guanyabas medalla entre
los compañeros? No ha habido.
No,
ya hubiera sido un plus de
alguna cosa.
No, sí que es verdad que la gente cuando me registré, pues, y cuando me iba a ir, cuando se iba acercando la fecha, sí que me decían, te tienes que venir con el oro, pero bueno, bastante presión, pero bueno.
Perquè la medalla és d'or, o sigui, o té un bany d'or.
Bueno, sí, té un bany d'or, però no és d'oro.
I què has fet amb la medalla? On la tens?
Bueno, pues actualmente la tengo en casa, pero sí que nos gustaría, que ya el año pasado lo quisimos hacer, incluso se habló con jefatura para que nos la expusieran en dependencias policiales, como por ejemplo el compañero José Vega, que es el que participó en atletismo y tiene pues bueno un cuadrito allí con la foto, con la medalla, y sí que nos gustaría pues bueno pues que pues dejar el legado ese, ¿no? Aquí en la jefatura. Sí,
aquesta és la segona, ¿no?
Sí.
La segona
sí.
Medalla.
Sí, sí.
I tens intenció de presentar-te l'any següent? O no sé si es va d'any en any, sí?
Sí, normalmente se hace... Es que realmente no pillo cómo lo organizan, porque sí que es verdad que este año pasado se realizó en Alicante, este se ha realizado en Braga, en Portugal, y el año pasado, el año que viene se realizan los mundiales. O sea, no cada año se realizan los europeos, este año, entonces no sé si salta cada 2 años, cada año, porque esta es la décima edición, si no me equivoco.
Sí, 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 aquesta és la, però estos... la escena.
Sí, 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 correcto.
Segons jo tinc anotat això, que cada any canvia d'ubicació pel que fa als campionats europeus. Si comentes ara els mundials, aquests ja són de... Aquests sí. Són paraules ja majors, o sigui, ja mundial parlem de policies de tot el món, aquí
sí, compta. Sí, sí, no, y aparte este año yo lo he podido comprobar por mí mismo, ha habido mucho nivel, no es que haya, porque te esperas que a nivel europeo haya mucha participación y luego en cada categoría tampoco es que hubiera muchos participantes, también es verdad que es un deporte de contacto y no todo el mundo pues se quiere exponer a lo mejor el físico. Pero claro, a nivel mundial ya son palabras mayores porque hay que prepararlo a conciencia y a sabiendas de que te puedes encontrar un oponente pues bueno, con bastante experiencia y bueno, que va a ser difícil, va a ser un combate difícil.
Allà, quants dies vas estar? Els 9 o únicament vas estar 3?
No, nosotros, porque yo fui con... Bueno, me acompañó un compañero que siempre viene conmigo en estas aventuras, un compañero David, al cual además le mando saludos desde aquí. Y fui con otro compañero de policía local de Gabá. Y... Perdona, que se me ha ido ahora la pregunta.
¿Cuántos días vas estar?
Vale, sí, estuvimos... nosotros competimos el día 14, 15, 16 y 17. Fueron 3 días, porque cada modalidad... Por eso se celebra, además, que no sé si me lo has preguntado antes, en 9 días... Porque hay tantas, piensa que son 120 eventos en 50 modalidades deportivas. Entonces, claro, lo tienen que ir repartiendo los días y bueno, en nuestro caso se competía en 3 días.
Perquè passeu les nits allà, una mena de recinte, o us heu de buscar l'hotel cadascú?
Bueno, nosotros nos buscamos un apartamento donde convivía con otros compañeros, pero bueno, la asociación también pone hoteles a disposición de los participantes y se realizan 9 días porque además supone bueno, de que vaya bastante gente, ¿no? Uh-huh. De que vaya bastante gente y bueno, a nivel económico también supone, bueno, pues lo tenía por aquí anotado, bueno, no sé, no tengo las cifras por aquí, pero...
Bueno, però que és una despesa econòmica important, no?
Exactamente, sí.
Perquè hi ha públic, no? Suposo que les competicions es poden veure, estan obertes...
Sí, sí, estan abiertas a todo el público, está abierta a todo el público. Si bien es verdad que eso es otra cosa que percibimos nosotros, es que, claro, cada modalidad se realiza a lo mejor en una ubicación distinta. Y este año, porque no hemos ido con otros compañeros, que hemos ido, íbamos al mismo sitio, al mismo pabellón, pero el año pasado, por ejemplo, hubo un compañero que se tenía que desplazar para hacer tiro a 70 kilómetros de donde estábamos, del centro. Entonces, bueno, pues eso supone que haya mucha gente de que no vaya a ver los eventos. Yo me esperaba en ese aspecto mucha más participación por parte del público, ¿no? De que hubiera más público, pero bueno, al final queríamos vivir la experiencia igualmente, fuera quien fuera a vernos, y bueno.
Som molt, molt content. El kickboxing en el teu dia a dia, quin valor té? Comentaves que ho feies des de que eras petit o gairebé tota la vida.
Sí, sí, yo llevo practicando.
¿Qué t'aporta aquest art marcial en el teu dia a dia com a vida personal? No sé si una miqueta la teva via de desconnexió, també de cara a la feina, també, no? No sé, també com t'ajuda.
A ver, a nivel personal, pues bueno, a mí me ayuda a liberarme del estrés del día a día, de la tensión. Evidentemente, cualquier deporte que hagas, ya el simple hecho de hacer deporte ya te sientes bien, ¿no? Entonces, para mí es muy beneficioso en ese aspecto. Te reduce la ansiedad, te encuentras bien físicamente, a nivel cognitivo, a nivel mental, te produce muchos grandes beneficios. Y lo que es de cara a la faena... Aunque sí que es verdad que es un deporte de contacto y nosotros, evidentemente, no vamos a utilizar siempre la fuerza mínima indispensable cuando la tengamos que utilizar. Pero claro, sí que te da bastante seguridad, ¿no? O sea, tú cuando ves a una persona que practica artes marciales, ya el control de la distancia, y igual estás en una intervención y esto te lleva ya a que tengas una guardia un poco disimulada, ¿no? Pero bueno, que en un momento de que tengas que reaccionar, pues siempre vas a estar atento a, y te puedes anticipar a cualquier reacción por parte de la persona que a lo mejor en este momento estás identificando o estás interviniendo.
Conec més d'un cas de policia que practica art marcial. No sé si és, una, és comú que entre els agents doncs, cadascú, el que cadascú prefereixi, practiqui alguna mena d'art marcial.
Bueno, la verdad es que está muy de moda, ¿no? El hecho de practicar artes marciales, y sobre todo pues kickboxing, las MMA, por ejemplo, que son las artes marciales mixtas, está muy de moda también. El jiu-jitsu, que también ahora está muy, ¿no? Muy de moda. Pero bueno, esto ya va en función de la persona, ¿no? No todo el mundo practica artes marciales. Pero creo que en nuestro trabajo es importante al menos practicar o tener unos conocimientos de defensa personal. Porque claro, una persona inofensiva trabajando en la calle, como no te encomiendes a los dioses, difícilmente vas a saber o vas a saber reaccionar ante una agresión, ¿no? O sea, un mínimo hay que tener. Sí que es verdad que en la academia pues nos dan una formación básica, pero claro, luego hay que seguir reciclándose y haciendo formación, pues como pues al igual que haces formación teórica, ¿no? Pues creo que sería indispensable el poder hacer, pero desgraciadamente al final lo hace uno por su cuenta.
Gràcies per explicar-nos la teva història i venir aquí al Connectats. Que vagi molt bé.
Cada tarda, de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
Cloutit és una empresa terrassenca que ha dut a terme una solució innovadora per defensar-se de les retrocessions o chargebacks en el comerç electrònic. És la primera que surt al mercat amb algoritmes propis 100% automatitzada i basada en intel·ligència artificial. Per parlar-ne, avui ens acompanya el seu CEO, l'Albert Algarra. Albert, bona tarda.
Hola, bona tarda.
També saludem el Sergi Estapé. Sergi, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bé, doncs, Albert, per posar-nos en situació i per entendre tot el que explicarem d'ara endavant, què són les retrocessions o chargebacks en el món del comerç electrònic?
Sí, clar, mira, fem una petita definició. Al final, un chargeback, no, una retrocessió, és un dret, no, que tenen els clients, no, que fan compres online. Això va néixer, no, als anys 70, 80, més o menys, no, com un dret per incentivar, no, a les persones a comprar online, no, per sentir-se segures. I al final, no, pues un client que compra online un producte, per exemple, un ordinador, pues té el dret, no, de que si aquest ordinador no arriba en condicions d'anar al seu banc i reclamar, no, pues, oye, pues aquest ordinador m'ha arribat trencat i vull que em retornin els calés, no? En aquest sentit, això és el que és un chargeback, passa que a el que s'enfronten realment les companyies, pues és que el 80% d'ells són injustificats, no? I és que pues, quan un comerç l'alerta, no, de que aquest client ha fet un chargeback per aquest producte, realment no hi ha hagut cap problema, no? I aquest client vol el producte, el servei i també vol els calés de volta.
A veure si ho hem entès bé. Ens comentaves que és el dret del client a fer el canvi o el que li retornin els diners per un producte de comerç electrònic.
Sí, també el comerç físic també existeix, no, aquest dret, sí. Però sí que és cert que és més comú a l'àmbit online. Al final, totes les companyies tenen els seus processos de rifa, no, de reembolsament i a més, però tu com a client, a part d'anar a l'empresa i reclamar un reembolsament, pots anar al teu banc, no, i dir-li, mira, doncs aquest producte no ha arribat bé, no m'ha arribat, ha sigut un frau, i el banc al final és el que es fa càrrec, no, d'aquest reembolsament i ja... iniciar un procés per darrere amb el comerç, no? Per reclamar-li. Però és una altra via de reembolsament i és una mica més forçant el comerç a tornar els calés al client.
Val. Ens expliques com funciona el servei que oferiu?
Sí, clar. Aquí, al final, quan passa això, no?, que et comentava dels chargebacks, el comerç els notifica, no?, que aquest client ha fet un chargeback, i aquí s'inicia un procés de defensa, no?, on el comerç en concret pot defendre, justificant amb un document de defensa què ha passat realment, no?, i si és procedent o no és procedent aquesta reclamació. Aquí els comerços actualment ho estan fent de forma manual, tenen 8 dies per recopilar totes les evidències i fer un escrit de defensa, no? I més o menys estan invertint 20 minuts, no?, per cas aproximadament per fer aquests documents. Nosaltres el que fem és automatitzar per complet aquest procés de defensa, no? Des del punt que se'ns notifica la nostra eina a aquesta retrocessió, i nosaltres en automàtic amb aquests algoritmes, no?, i models d'intel·ligència artificial, analitzem què ha passat, no?, concretament amb el cas, s'analitza, s'observa la casuística, també s'alimenta amb evidències que pot portar al comerç, com pot ser una prova d'enviament, de recepció, fotografies, etc. Ho analitzem tot de forma automàtica i fem aquesta defensa en menys de 30 segons. La nostra IA al final és capaç, no?, d'escriure la defensa i enviar-la de volta al processador de pagament. És a dir, automatitzem per complir la defensa sense que faci falta, no?, invertir aquests minuts que et deia abans i maximitzant sobretot el que és la tasa d'èxit.
Vaja, o sigui que li faciliteu molt la feina a la botiga, al botiguer, al venedor, no?
Això mateix, sí. Al final no és només eficienciar, no, el temps i reduir els temps, que també, sinó també recuperar més casos, no? Perquè al final aquestes defenses les analitza el processador, la marca de targeta, i decideix si realment el client té raó o té raó al comerç. Uh-huh. Aquí nosaltres veiem que els clients que tenim actualment guanyen més o menys un ràtio de 5% al 20% dels casos, i amb nosaltres són capaços d'arribar quasi al 80% d'èxit.
Molt bé.
Uh-huh. Albert, hola. Una cosa, perquè actualment el procés que tenen, o sigui, fins que heu arribat vosaltres, diríem, quin era el procés que tenien els comerços?
Manual. Es notificava aquest cas i agafaven el cas, llegien, miraven, analitzaven què havia passat i a mano feien el document de defensa i ho enviaven directament al banc. I al final és una tasca molt manual, que no només afecta el comerç petit, sinó que inclús a grans corporacions, les més grans que se't vinguin al cap, ho fan manualment, no? I al final és, no?, i una mica part que sorgeix Scouted és amb la visió de ser aquella solució, no?, aquella empresa que canvi per complir la forma que, no?, que a dia d'avui es lluiten, no?, els chargebacks.
I això, o sigui, per exemple, jo si et dic, vull que, bueno, vull els teus serveis, no sé si té, primer, si té un cost, és un cost, no sé si és molt elevat o no, però això és cas per cas, o tu o vosaltres us diríem que us agafen per un servei continuat, com va això?
Sí, a dia d'avui és per més un servei continuat, et diria que és més que res així perquè els nostres clients són grans corporacions amb una transaccionalitat molt, molt gran i tenen molts casos, no?, al mes. I al final nosaltres el que fem és només cobrar èxit. És a dir, si tu lluites un cas amb Clotit i ho guanyes, et cobrarem un success fee, no?, un fee per el que hem guanyat, que depèn, no?, una mica del tipus de companyia que sigui, és un preu una mica variat, però bueno, al final està més o menys entre el 5 i el 10% de success fee. I sí, això més o menys és com ho fem allà avui.
I no s'havia utilitzat mai, no?, la intel·ligència artificial en aquest camp?
No, bueno, sí que s'ha fet, no? Al final, mira, jo vinc d'aquest món, de fet, Clotit neix tard, perquè jo personalment vaig estar treballant més de 7 anys en departaments de frau i estava cansat de fer això a mà. I quan jo anava al mercat a veure si hi havia algun software, alguna empresa que m'ajudés a fer aquest procés, m'adonava que no hi havia ningú, no? I el que feien era el que fem les companyies i comerç a casa, que és fer un sistema de plantilles, no? I què fan els competidors amb la IA? Fer plantilles. I això realment no optimitza la tasa d'èxit, que és el que nosaltres sobretot tenim com objectiu.
Mm-hmm. Hi ha algun sector? Diríem, va dirigit a un sector en concret o aquí entra tothom?
Aquí el bo, no, de la nostra eina, com més que res ja pensant, no, en un àmbit més empresarial, és que Cloudit, o el problema que nosaltres estem intentant solucionar, és que és un mercat global, no, un sector global, és tot l'e-commerce. Sí que és cert que, per exemple, Travel, no, el sector turístic, té un problema molt, molt rellevant, és molt més habitual rebre retrocessions en aquest sector, però al final estan tots afectats. Qui ve en tecnologia, és molt sexy també fer un chatback, no? D'un iPhone de 1.500 euros, que t'arribi, fer un chatback i que t'arribi l'iPhone i també els calés de volta, no? És a dir, és una solució global per tots els sectors. De fet, tenim modelitzats tots els sectors per fer una solució única per cada un d'ells.
Uh-huh. I no sé si aquesta problemàtica, o si això del chatback es va creixent, aquest problema, o no sé si teniu dades.
Sí, sí, al final creix tant com creix a l'e-commerce, no? A l'e-commerce està creixent una mitja del 30% anual, i això va de la mà. Quan més transaccionalitat hi ha, més chatback hi ha. I quan, no, i al final estem en un punt on naturalment la compra amb targeta de crèdit és més habitual, i quan més es pagui amb targeta i menys amb efectiu, més s'ha d'exigniar, no? O sigui, això és un àmbit que està en ple creixement.
I no, tampoc no sé si està quantificada més o menys, les pèrdues econòmiques que poden suposar, o això no,
sí.
No sé si hi ha dades.
Sí, n'hi ha dades. Ara mateix no me'n recordo la xifra exacta, però diria que l'any passat es van perdre més de 200 bilions d'euros en chargebacks. Això és pèrdua. No és el total notificat, que és molt, molt, molt més, sinó que l'impacte financer va ser això, no? 200 bilions de dòlars, més o menys.
Uh-huh. I no sé si, clar, això suposo que clar, depèn de cada persona, no? Doncs que hi haurà qui posarà més morro, qui posarà menys morro per reclamar aquest material que li han enviat que no està bé, o suposo que també aquí deu haver la picaresca de les persones, no?
Total, total. I aquí hi ha un factor també de com de fàcil t'ho fiquen els bancs, no? Aquí a Espanya, per exemple, els bancs t'ho fiquen una mica més complicat a l'hora de fer un chargeback, no? I has de ficar, pues, documentació addicional, has de demostrar que ja has estat parlant amb el comerç per demanar el reembolsament i no t'ho han acceptat, i en canvi en altres mercats, com als Estats Units, és molt fàcil, li dones un botó i ja està fet, no? I això repercuteix en la tassa de chargebacks que n'hi ha a cada mercat. Però sí, al final, depèn molt de la picaresca, però també de la regulació, i et diria que Europa existeix, és gran el problema, però clar, Amèrica Llatina i Amèrica en global, jo crec que és un problema molt, molt, molt rellevant. I, de fet, fa que moltes companyies arribin a morir per aquest tema.
Albert, des de quan esteu oferint aquesta solució?
Doncs pues mira, nosaltres vam començar a desenvolupar l'eina el 2023, setembre, més o menys. Vam començar a veure si érem capaços, no, de realment fer alguna cosa amb la tecnologia per solucionar el problema. Mm. I el mercat, oferint al mercat la nostra solució, et diria que a partir de juliol d'aquest any ho hem comercialitzat.
Uh-huh. Ens agradaria conèixer una mica més la vostra empresa, Cloudit. Us trobeu a Terrassa? La vostra seu està a Terrassa?
Som aquí, els fundadors, de fet, som d'aquí, de Terrassa.
Sou de Terrassa. I estem parlant d'un equip, una plantilla de quantes persones?
Som 8 persones, i ara al gener entrarà una persona nova, també.
Uh-huh. Quins són els perfils que teniu com a treballadors?
Sí, al final és una startup tecnològica, té un component tecnològic molt gran, i et diria que el 80% de la plantilla són tècnics. De fet, qui no és tècnic és de ventes i una mica, no, cobrim les parts més importants, no, fora del tècnic, però la plantilla està composada per al CTO, CPO, backends, no? Desenvolupadors de backend, desenvolupadors de frontend, product design, i sobretot és tecnologia.
Mm-hmm. I teniu algun altre projecte entre mans, a banda del que avui hem comentat? Esteu treballant amb alguna altra qüestió?
Sí, al final volem ser la solució 360 del problema i no només ens volem focalitzar en el tema de la defensa de xarxes, sinó també de la prevenció. Volem començar, no? De fet, estem ja fent-ho i analitzant com fer-ho i desenvolupant-ho d'una eina de prevenció, no? De que amb l'anàlisi de dades, models de IA i demés, és saber quina probabilitat té una transacció d'acabar sent un frau o un chargeback, no? I donar aquesta capacitat a les empreses de dir, vale, pues si aquest ordinador de 2.000 euros que enviaré té una probabilitat del 90% de ser un frau, vale, pues cancel·lo la comanda i no perdo aquesta pasta.
Des de quan està treballant Cloudit? És a dir, quan es va crear l'empresa?
Mira, vam començar a desenvolupar a 2023, a setembre, més o menys. Allà vam començar, després al gener ja vam veure que érem capaços de fer alguna cosa molt, molt potent. Allà ja vam dir, vale, és moment d'apretar una mica i vam fer una ronda de financiació. I des de que la vam tancar, pues, apretant moltíssim amb la sortida del mercat, desenvolupament. Però sí, vam començar a 2023 i la vam fundar, pues, això, no?, a principis d'any també.
És a dir, que sou molt joves i que heu apretat l'accelerador per aconseguir resultats ràpid, eh?
Tot el que podem. I ens agradaria ser més ràpids encara, passa que al final, no, el dia només té 24 hores, no? Això limita una mica. Però al final sabem que tenim una oportunitat molt gran, sabem que tenim una proposta de valor molt, molt diferent al mercat, i és un mercat molt gran, i és el moment d'apretar, d'aconseguir clients, de ser molt rellevants i ser els líders.
Doncs Albert Algarra, CEO de Cloudit, moltíssimes gràcies per passar per Connectats, per donar-vos a conèixer en aquest espai. Gràcies i que tingueu bones festes.
Gràcies, un plaer.
Adéu-siau. Sergi, ara sí, no? Ja fins demà, no?
Ara sí. Avui ja pots dir fins demà.
Avui ja pots tancar la paradeta. Molt bé.
Exacte.
Que vagi molt bé.
Vinga.
Adéu.
Adéu. Adéu.
Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Connectats amb Carme Reverte.
I Rachel, creadora de contingut, i volia recomanar una novel·la juvenil que combina ciència, somnis i màgia. Es titula QWERTY, de l'escriptora Aguas Rodríguez Prieto. El llibre acompanya a Loca, una nena d'11 anys que està a punt de descobrir l'existència d'un manual capaç d'ensenyar-li a viure la vida que somia. Ajunta els problemes que tots hi podem trobar a la nostra vida quan estem en creixement i passem de ser un nen petit a adolescents, qüestionant problemes i intentant comprendre'ls amb màgia abans que amb l'explicació real. És totalment una història de coming of age. Crec que és un llibre que et fa reflexionar i que al mateix temps formula preguntes per a la nostra protagonista i a nosaltres, ajudant-nos a madurar i a entendre millor el nostre món interior. Si continues creient en la màgia o estàs en un moment en què et veus reflectit en Loca, una nena que prefereix llegir a sortir, QWERTY ha de ser la teva pròxima lectura.
A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, connectats. Can't touch this. Can't touch this.
Connectats amb Carme Rebert.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Castellà ha preparat un cicle nadalenc amb moltíssimes activitats per endolcir i celebrar aquestes festes. Al Connectats ja vam parlar de la Fira de Nadal i dels Christmas Street que s'han fet, ahir diumenge. I ara el que toca és descobrir la resta de propostes que ompliran els carrers d'aquesta vila vallesana fins que els Reis d'Orient tornin a casa. Per parlar-ne hem convidat la Joana Borrego, que és regidora de Cultura de Castellà. Molt bona tarda, Joana.
Molt bona tarda.
També saludem a la nostra companya, Rocío Gómez. Rocío, bona tarda.
Bona tarda.
Bé, doncs aquí esteu ben entretinguts, eh? Perquè teniu una bona colla d'activitats. I m'agradaria preguntar-li a la regidora, la Joana, per una de molt especial, m'imagino, que és una de les protagonistes del cicle de Nadal, la Cuco, un personatge màgic que porta l'alegria i que la trobareu als jardins del Palau Tolrà. Qui és la Cuco, per als qui no la coneixem?
La Cuco és un personatge que va aparèixer l'any passat, sí. I volem que representi doncs, el que és l'esperit del Nadal, i sobretot és la Cuco ve de la Curacors, perquè bueno, a més aquest any hi haurà novetats, i es vol això, tenir el nostre personatge, que realment és molt coneguda, i els nens ja la tenen molt, molt en compte, i és això, aquesta part més dedica al cor, ha d'estar curat, doncs també per ser feliç i valorar tot el que tenim.
És que últimament, Carme, t'haig de dir que tenim personatges il·lustres aquí a Castellà del Vallès, la Cuco, que la tindrem als jardins del Palau Torrà el 21-22 de desembre, a partir de 6:45, però, per exemple, el Christmas Street, que ha tingut lloc aquest cap de setmana, i també a la Fira de Nadal, va venir el Patge Gregori, que també és un personatge il·lustre, que seria un d'aquests representants dels Reis d'Orient, que a Castellà del Vallès també vindran, però una miqueta més tard.
I són genuïnament castellarencs, no? Vull dir que...
La Cuco sí. El Patge Gregori és més aviat és també de comerç castellà. Val. Vull dir que sí que és el personatge, però nosaltres tenim unes ambaixadores. Vull dir, aquí a Castellà ja fa molts anys, però molts. Penseu que el grup Il·lusió, que és l'entitat que fa possible la cavalcada i l'arribada dels ambaixadors, doncs fa 50 anys. I fa uns, des de la Covid, doncs ara tenim dos ambaixadores, que són les que també ens representen molt, també per donar també valor a la figura, no, de la dona. Llavors són dos ambaixadores, que també estarà al mercat.
El Mercat Municipal, això serà el dissabte 28 de desembre, des de les 10 del matí fins a la 1, i després el 3 i el 4 de gener tindrà lloc al Palau Reial, que això és un dels esdeveniments més importants també del cicle nadalenc, que es fa en col·laboració, com deies, amb el grup Il·lusió, que celebra una xifra ben rodona, eh? I és un grup que sempre ajuda els Reis d'Orient que puguin venir aquí a Castellà.
Sí, fan possible per això, que a banda que és el que dèiem, tenim diversos personatges, el que té com un fil més conductor és la Cuco, que començarà, i després doncs, les ambaixadores formen part, aquest any vindran al mercat, i formaran part també de la rebuda que fem, perquè nosaltres deixem el Palau, que és l'Ajuntament, a tothom marxa, vull dir, als treballadors... I...
Ah, sí?
Sí. Uh-huh. És... sí, sí. Aquell dia, doncs, no hi haurà l'alcaldessa, doncs també farem que treballi en un altre lloc, perquè realment té molta importància de que els Reis vindran, i el que fem és deixar-li el nostre palau, que és el Palau Reial del Tolrà, i allà és on durant els dies 3, 4 i 5 viuen allà.
I és, aquest sí, és aquest cap de setmana, perdoneu, que es fa la plantada de pessebres, de colònies i esplai xiribec?
Si vols que et digui la veritat, he portat fins i tot el... Perquè, com has dit, hi ha tantes activitats...
És com una festa major, Carme. Vull dir, hem sí. fet aquí a l'actual, hem fet un especial de no sé quantes pàgines...
Clar, és que teniu la... un Nadal que... Escolta...
Vine a Castellà, eh? Vine, perquè de debò que cada dia hi ha una cosa. Ara venim de fer tota la marató, com comentàvem, també sí. vindrà la Cuco, i sí que, com dius, hi haurà la plantada dels pessebres. I a més, hem de dir que Castellà del Vallès és que som superpessebristes, perquè tenim el pessebre vivent de Sant Feliu del Racó, que s'instal·larà a partir de Sant Esteve,
exacte.
O la 74a exposició de pessebres del grup pessebrista. Sí. De Castellà, que la dediquen al Patrimoni de la Humanitat, i encara una més, perquè
sí,
és la 59a pujada del pessebre a la Castellassa, sí. que això és el dia 22 de desembre.
És molt important destacar que Castellà, sí. doncs, bueno, primer hem de dir que gràcies a les entitats, sempre no és una... Tenim la gran sort de tenir entitats que fan possible moltíssimes activitats. Moltes en col·laboració amb nosaltres col·laborem amb ells, però sí que a destacar hi ha doncs, la 74a edició dels pessebres, que es va inaugurar el dia 1 i estarà fins principis de febrer, i realment val la pena perquè tenen una qualitat que no ho dic jo només, sinó que cada cop està venint més gent de fora. A veure, realment som una miqueta, també comencem a ser un referent, no comencem, ja fa temps, a la qualitat de les persones que fan uns pessebres que són molt, molt macos. I el pessebre vivent, que també és a destacar, que són dels pobles o ciutats, que tenim la sort de que hi ha una entitat de que l'organitza, i també és molt maco el dia 26 per la tarda, i el dia 28... doncs també tenim el pessebre de Sant Feliu del Racó.
És veritat que a mi una cosa que em sorprèn és que tant el pessebre vivent com a l'agrupació pessebrista hi ha moltíssima gent jove, no? Que sembla que les tradicions de vegades estan relacionades amb gent que som doncs, adults o més grans, però és veritat que no fa molt es va fer un reportatge sobre l'agrupació de pessebres de Castellà, i hi havia molta canalla i molta gent jove. En aquest sentit, tu com a regidora de Cultura, notes que en les entitats de cultura popular hi ha aquesta renovació generacional?
Depèn d'entitats. Hi ha entitats que està costant més, però sí que és cert que algunes, com per exemple el que has comentat a l'Associació de Pessebres, doncs hi ha molta gent jove i molta dona. També això és de destacar, perquè hi ha ciutats o viles que la figura de l'home és la que es manté. I aquí, bueno, ara tenim una presidenta també, dona, i molta, molta gent jove. Els pessebres, doncs, també, els que... Bueno, jo també faig, de figura. Ah. Ja fa molts anys.
En el pessebre vivent?
Ja. Sí.
I qui ets?
Això.
Si no m'han canviat, crec que estic de rentadora.
Ah,
és que
el safareig.
Una mica de tot. Sí. Estic al safareig. A on està el centre del poble i a on... Es... Sí, a on hi ha més ambientillo.
I es passa fred o què?
No. No, ara ja no. Al començament, clar, jo farà uns 6-7 anys que participo, i al començament sí, anàvem amb polar sota, i l'any passat és que fa esta calor. I com estàs rentant...
Ah!
Doncs, però se n'entrarà de moltes coses, eh? I el safareig.
Home, jo crec que per això em posen. Però sí, després ja et dic, hi ha altres de gent jove... Sí que és veritat, fins i tot el grup Il·lusió, que els membres tenim una edat, perquè també formo part del grup Il·lusió fa 25 anys, I, però sí que és cert que els que són col·laboradors per la cavalcada o pel Palau Reial venen fins i tot d'instituts amb un servei que hi ha comunitari que també s'apunten perquè els hi repeteixen. I estem parlant de nens d'institut, de 15 anys, 16 anys, 14, vull dir que això també notem que hi ha algun que sí, que també la gent jove té ganes de,
ja està molt bé,
de fer coses.
Ja està molt bé que sigui així. Joana, la cavalcada de Castellà, què té d'especial? A veure, si ens convida la teva explicació a venir a veure la cavalcada. Com és?
La cavalcada de Castellà el que té és que és molt nostra. Vull dir, tot ho fem aquí. Tota la gent que el fa possible,
sí,
som de Castellà. Llavors, això és molt nostre, fem les carrosses, tothom, vull dir, és d'aquí. I jo diria que no... O sigui, el que sempre destaco, jo ja ho destacava fa 25 anys quan vaig començar a formar part, és l'encant que té. Què diria? Doncs que hi ha molt pocs llocs on els reis puguin baixar, adoren el
rei, Jesús?
El nen Jesús, i passen pel costat dels nens.
Uh-huh.
I això jo no m'havia trobat mai, i trobo que té l'encant aquest. I a més, què és maco? Pues que la gent, com és un poble, te'l veus al començament, te'l veus al mig, te'l veus al final, te'l tornes a trobar... Vull dir que sempre està ple de gent, però moltes és que fan tot el recorregut.
Clar, perquè la gent es faci una idea d'això que explicaves, hi ha com una mena d'adoració, de petitíssim pessebre vivent a la plaça Major, i aleshores quan venen els reis i les 11 carroses que hi haurà en aquesta cavalcada, fan la parada, hi ha una catifa vermella, això és com les estrelles de... com
Hollywood,
si fos els Oscars.
Sí,
exacte. Sí. Llavors passen per la catifa vermella, hi ha doncs una seguretat, perquè clar, lògicament són reis, no? Hi ha d'haver un dispositiu de seguretat, fan la duració i després van pujant cap a la plaça del Mirador, que hi ha un escenari, i llavors ja donen les claus que per entrar només per una nit a les cases de tots els nens. Per tant, com deia la regidora, els nens i les nenes que vinguin a veure els reis és que els tenen ni a un metre, és a dir, és un contacte molt proper, que altres cavalcades els veus passar... I potser és una mica més llunyà, no? I aquí és veritat que els reis baixen a peu de camp, eh? És a dir, que els veus anar molt a prop d'aquestes 11 carroses. No sé si ens pots explicar una miqueta, perquè em sembla que repeteixen les carboneres, i a més, això que deies en clau en femení, hi ha les tabaleres dels Diables de Castellà del Vallès que aniran portant el ritme,
exacte.
Eh?
Exacte. Una cosa a destacar també, que et diria, a veure si et convenço, és que les entitats formen part. O sigui, el grup Il·lusió és l'entitat que l'organitza en col·laboració amb l'Ajuntament, però participen des de la banda i majorets.
Majorets.
Sí,
fa molts
tenim
anys,
majorets.
Mare meva.
Aquí tenim molta tradició, les majorets, eh? A la festa major
les has
és
de
una
portar,
de les entitats.
Les has de portar un dia, les majorets.
Vinga, m'ho apunto. El gener, majorets al Connectats.
Sí, sí. És que fa gràcia perquè tenim una banda, tenim majorets, tenim, com deia, les tabaleres de l'Esbar Teatral, que són noies joves, dones, noies, que també ho fan. També tenim una escola que també porten els seus tabalers. L'esplai de la Xiribec és el que organitza el que és la duració i tota aquesta part. No em voldria deixar, però bombers, ADF, tenim també tindrem un parell d'escoles de dansa, però tot de manera molt altruista. Tothom també aquest any no es posa aquí, però segur que estarà també la Casa d'Andalusia. Vull dir que és que no pararia, perquè cada any tenim més entitats del poble que col·laboren. També tenim els romans del Pessebre Vivent.
M'encanta. Això? Ho has vist alguna vegada a Mataró? Que fan per
no.
La Setmana Santa, surten vestits de romans, i és molt divertit. Això m'agradarà, que em toca més treballar aquest cap de setmana. Doncs... Jo m'hi fixaré. I també hem de destacar que aquesta edició torna a ser inclusiva, perquè hi haurà un intèrpret de llengua de signes per, doncs, que
exacte,
tothom pugui gaudir dels discursos i dels parlaments de l'alcaldessa i dels Reis d'Orient, i a més hi ha un espai reservat per a persones amb mobilitat reduïda i diversitat funcional, que això ha de ser una cavalcada per tothom. És una de les voluntats, una de les qüestions que des de la regidoria us heu posat moltíssim les piles, no només en la cavalcada, sinó en tota la programació, no?, d'aquesta inclusivitat.
Sí, això és com deia la Rocío, des de tenir un carrer sense soroll, ja tenim el lliurament de les claus, també tenim l'espai, fins i tot, algun col·laborador també és inclusiu, vull dir que realment nosaltres hem intentat, en cultura, sempre dic jo que és una regidoria supertransversal. Des d'aquí es pot treballar tot el que vulguis, des de medi ambient, a igualtat, a LGTBI, vull dir, tot. Per nosaltres, sempre jo no la cultura, si no la mires d'una visió transversal, no, per mi no és cultura.
Deixeu-me que us pregunti una curiositat. Com arriben els Reis a Castellà?
Com arriben? Aquí arriben bastant d'incògnito, perquè com tenen casa seva, clar, aquí és diferent, perquè nosaltres és que li deixem un... vull dir, en camells no, perquè amb el tema...
Ni en tren tampoc. En helicòpter tampoc.
No, l'helicòpter vindrà el Pare Noel.
Exacte. Era avui?
No, aquest divendres.
Aquest divendres.
El Pare Noel en helicòpter, que a més vindrà per fer una recollida de joguines al camp de la Unió Esportiva Castellà pels nens de la zona més afectada per la Dana. A partir de les 4, el divendres, el Pare Noel en helicòpter. Però els Reis...
Els Reis, el que passa que és que ho fem per la nit.
Val.
Els anem a buscar...
Ho deixem aquí, vull dir que sigui secret, que és màgic.
És una mica secret, perquè ells apareixen a casa seva.
Molt bé.
Que és el Palau, ja està.
Gràcies.
Algunes activitats, Carme, s'han de reservar. Vale.
Doncs ho hem de deixar. Agraïm a la Joana Borrego, la regidora de Cultura de Castellà, que ens hagi acompanyat, i a tu també, Rocío. Bona tarda.
Bona tarda.
Gràcies, bona tarda.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Entrar a la vostra casa nova, mirar-vos i imaginar-ho tot. A Occident esteu ben assegurats amb les nostres assegurances de la llar perquè ho aconseguiu tot, tot i tot. Occident.
Hola, sóc l'Anna Company de l'oficina RAC de Sant Cugat i segur, segur que et preocupa la teva salut. Per això al RAC t'oferim l'assegurança de salut més completa, que inclou orientació psicològica, programes preventius i molt més. Des de 18 euros al mes. També tenim assegurances de vida, llar, dental... Les tenim totes.
RAC, hi som per ajudar.
La Carnisseria Sagarra s'especialitza en la criança de la vedella natural, els xais i els cabrits.
Les nostres vedelles són alimentades amb pinsos naturals fets per nosaltres.
Els nostres elaborats són 100% naturals i frescos.
També tenim una secció de porc ibèric i pollastre.
I finalment, també trobaràs la nostra selecció d'embotits, escollits amb molta cura.
Som al carrer de l'Endavellada 22, Francesc Moragues 13, plaça d'Ausiàs Marc 9, carrer del Pont Bernet 17-19 i a Santa Anna 5. A Sant Cugat.
Si ho prefereixes, també pots fer la teva comanda per internet a csagarra.com.
Aquest Nadal, vine a fer les teves compres al Sant Cugat Shopping Centre.
Troba tot el que necessites per sorprendre els teus familiars i amics i gaudir d'unes festes inoblidables. A més, diverteix-te amb les nostres activitats màgiques sota el lema Dolç Nadal del 13 al 23 de desembre, on trobaràs...
Pista de gel.
L'arribada del Pare Noel.
Ruleta de premis.
Bicicletes solidàries.
Fotocall interactiu.
Trenet virtual del Pare Noel.
Viu un dolç Nadal i fes d'aquestes festes quelcom especial. T'esperem al Sant Cugat Shopping Centre. Ho, ho, ho!
La carnia.
Carnisseria Sagarra s'especialitza en la criança de la vedella natural, els xais i els cabrits.
Les nostres vedelles són alimentades amb pinsos naturals fets per nosaltres.
Els nostres elaborats són 100% naturals i frescos.
També tenim una secció de porc, porc ibèric i pollastre.
I finalment, també trobaràs la nostra selecció d'embotits, escollits amb molta cura.
Som al carrer de l'Endavellada 22, Francesc Moragues 13, plaça d'Ausiàs Marc 9, carrer del Pont Bernet 17-19 i a Santa Anna 5, a Sant Cugat.
Si ho prefereixes, també pots fer la teva comanda per internet a csagarra.com.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.